Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 27 d'abril del 2024. I ja estem en plena campanya electoral. Durant les properes dues setmanes ens tocarà sentir, i patir també, tots els missatges dels diferents partits i les propostes que ens faran. Venim d'una època de cansament generalitzat de la societat amb la política. És cert, però crec que hem d'escoltar els missatges que ens enviaran els diferents partits durant aquesta campanya i ser capaços de destriar allò que és veritat d'allò que és mentida, allò que és possible i allò que no. Cal que, el dia que anem a votar, tinguem clar el que votem i per què ho votem. Com que no ens queda d'altra, des de la ràdio donarem veu als diversos candidats que vulguin passar per aquí a explicar les seves propostes. I avui, sense anar més lluny, entrevistarem a l'alcalde de Falset, el Carlos Brull, que és el número 6 de la llista d'Esquerra Republicana per la demarcació de Tarragona. A banda de les eleccions, però, avui també us explicarem que el Consell Comarcal del Priorat celebra que els projectes per garantir l'aigua de rec a la comarca tirin endavant i que el passat dimecres va tenir lloc una reunió informativa sobre els fons de transició nuclear. Tot això en un informatiu on també ens farem ressò de que Falset ja té a punt el nou pla de seguretat viària del municipi fins al 2027 i que la Fira del Vi es presenta aquests dies a ciutats com Reus o Tarragona. Una Fira del Vi que serà l'escenari d'estrena de la quarta edició del festival Garbinada Pop. Avui entrevistarem el seu director, l'Isaac Alvesa. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Ens trobem ja en plena campanya electoral i és moment d'escoltar les propostes que fan els candidats dels diversos partits que concorreran a les eleccions del proper 12 de maig. Avui tenim amb nosaltres el representant del Priorat que va més amunt a les llistes, és l'alcalde de Falset i número 6 a la llista d'Esquerra Republicana per la demarcació de Tarragona, el senyor Carlos Brull. Bon dia, senyor Brull.
Molt bon dia.
Bé, la primera pregunta és òbvia. Com afronta aquestes dues setmanes que queden fins a les eleccions del proper 12 de maig?
Bueno, pues amb il·lusió, amb optimisme, amb ganes de transmetre un missatge positiu i un missatge d'explicar el per què creiem que la millor opció és doncs, tindre aquest govern amb Esquerra Republicana. És cert que a nosaltres aquesta vegada al Priorat tenim el número 6, per tant hi ha una opció doncs no molt llunyana de poder tindre el Priorat des de fa molt temps representació al Parlament, de representació política al Parlament, defensant doncs la comarca i també defensant totes les comarques similars a la nostra del món rural. I llavors això és un missatge que hem d'anar donant i que és el que tot la gent que estem implicats en aquesta campanya i amb el grup doncs anirem donant aquest missatge d'optimisme, de realisme també i d'explicar doncs aquesta realitat que és que Esquerra ha ficat una persona del Priorat visible amb una llista i amb possibilitats de tindre opcions a anar al Parlament.
Mm-hmm. Sobre això també li volia preguntar, no? En les passades eleccions Esquerra va guanyar a la demarcació de Tarragona i va aconseguir 5 diputats. Aspiren a repetir aquests resultats o creu que la gestió del govern els hi farà perdre...
Una gestió sempre pot crear doncs, detractors, pot generar gent amb més simpaties, pot generar de tot. El que nosaltres sí que farem és treballar per a mantindre aquest 5 i sobretot per intentar treure el 6.
Uh-huh. Recordem que arribem a aquestes eleccions perquè no es van aprovar els pressupostos de la Generalitat i un dels grans motius pels quals no es va anar a aprovar aquests pressupostos va ser el tema del Hard Rock. Esquerra és el partit que té una posició una mica més ambigua en aquest tema.
Bueno, Hard Rock segueix uns tràmits que té que seguir, segueix una redacció d'un pla director, d'un pla director que ordenarà tota aquella zona, tot aquell territori, i certament no és el model d'esquerra, no és el model que es desitja, no és el model que es vol, no és un model perquè doncs, bueno, i abans de que de fa no sé ara quins anys va ser, es va inclús aprovar una reducció de l'impost dels casinos per favorir, això crec que va ser amb govern, doncs, els Junts va aprovar.
Bueno, devia ser Convergència aquell temps.
Convergència en aquell temps, devia ser que va aprovar aquesta rebaixa per a facilitar que vinguessin als casinos, no? O sigui, aplicant un 10%. Nosaltres inclús el que diem és que hem de retornar l'impost que toca, que els hi toca als casinos i no facilitar-ho. Jo crec que amb això ja estem dient molt de quina és la posicionament d'Esquerra. No? L'Esquerra no ho ficarà fàcil perquè vinguin aquest tipus de models de, doncs, també destinats al joc, destinats a un altre tipus de turisme que creiem que no és el que hauria d'acompanyar-nos amb aquesta trajectòria que estem, amb aquesta situació també actual que tenim, canvi climàtic, ús responsable dels recursos naturals, tota una sèrie d'àmbits que fan que nosaltres no sigui el nostre model, i si aquest model acaba venint, doncs hem de fer que això es faci amb el màxim respecte a tots els àmbits, tant laborals com mediambientals, com socials, com culturals, com de respecte al territori, i fugir d'aquell model turístic de massiu. Nosaltres apostem per un altre tipus de turisme i aquesta és la direcció que Esquerra agafa i la que vol agafar.
Uh-huh. Però tot just aquesta setmana hem sabut que el president Aragonès va renovar el compromís amb el projecte per aprovar els pressupostos.
Però com molt bé saps, perquè tu també has estat a l'administració, són tràmits que s'han de fer, són tràmits que són necessaris perquè no pugui inclús acabar afectant la tresoreria o les arques de la Generalitat amb algun altre aspecte.
Uh-huh. A nivell de demarcació de Tarragona, quines són les seves principals propostes, les propostes d'Esquerra?
Bueno, la proposta d'Esquerra, bàsicament, a nosaltres, més que a nivell de Tarragona, és millorar tot el finançament. Això és una de les propostes claus per poder desenvolupar tota aquesta industrialització que volem, tota aquesta doncs, dinamització que es vol en el camp de Tarragona i en les Terres de l'Ebre. La proposta de la proposta del finançament singular és una proposta clara, és una proposta claríssima que fa Esquerra i que crec que no està feta allò treta de la xistera, sinó que està feta basada en que pot ser, normativament, legalment, pot ser real i farà falta, evidentment, negociar-ho i farà falta començar-ho a treballar. Però aquesta és la proposta que ens pot ajudar a desenvolupar tota una altra sèrie de propostes que són vinculades doncs, al tema habitatge, que són vinculades al tema de medi ambient, que són vinculades al tema inclús de l'aigua, que són vinculades al tema social, al tema de les escoles rurals, al tema de tot el que fa referència a la industrialització també del camp de Tarragona, però també a unes noves ruralitats, a unes noves maneres, a unes noves polítiques per a fomentar doncs, l'habitatge a les poblacions més despoblament, fomentar fixar gent al territori, com? Doncs amb iniciatives empresarials, però també amb polítiques d'habitatge clares que siguin clares, eh? No fer volar coloms o fum, que siguin clares i que realment siguin positives per la ciutadania que es vol quedar amb aquells pobles de 200, de 300 i de 500 habitants. Això, millorar aquest finançament, ens permetria poder desenvolupar totes aquestes polítiques que són tan necessàries i que és la que la gent, la que la ciutadania està demanant constantment, sigui al camp de Tarragona, sigui a l'àrea metropolitana, tothom amb les seves realitats diferents, evidentment, però són polítiques que necessitem desenvolupar. I aquí les escoles rurals ens ajudaran molt, el suport a la iniciativa privada doncs, també, el suport a poder doncs, fer polítiques d'habitatge també, el suport amb tot el que és el tema administratiu, facilitar tota la paperassa, tota la burocràcia amb el sector agrari també és una aposta, el tema d'anunciar infraestructures d'aigua per poder tindre solucionat el tema de l'aigua al Priorat també, i això implica no només el Priorat, sinó implica molts territoris, implica generositat de molta gent, implica que entre tots puguem parlar-ho tranquil·lament i puguem ja deixar marcades unes bases amb el tema de la gestió de l'aigua, perquè si a l'AE, si al Priorat tenim problemes d'aigua és perquè hi ha hagut una mala gestió durant molts i molts i molts i molts anys.
Mm-hmm. D'això et volia parlar ara, no? De tema de l'aigua, de la sequera. Com hi fem front? Ja fa uns mesos va vindre el conseller Mascort a presentar els projectes per portar aigua de l'Ebre cap aquí a la comarca i també del canal Garriguer Sud. Tot això segueix endavant?
Tot això segueix endavant, inclús la setmana que ve sé que ja hi ha una reunió del Departament d'Acció Climàtica amb infraestructures.cat per poder començar a redactar els projectes que seran, els projectes que portaran aigua al pantà dels Guiamets i el projecte que pujarà fins a Siurana. Inclús crec que també hi havia projectat també el de la Palma, el de Margalef, de la Palma d'Ebre en Margalef. Són projectes necessaris, primera, per garantir aquest suport al rec, però que, com molt bé ja es comença a dir, ja no és que sigui ja de suport, sinó és que és necessari, perquè tenim un problema afegit, que és que no es pot regar i que les vinyes s'estan morint i que la producció no és la que té que ser. Llavors jo crec que paral·lelament aquestes infraestructures que costaran, perquè aquí hi ha molta gent implicada, moltes institucions, i entre elles la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la qual ha de fer una negociació dels caudals i de les concessions un altre cop, i aquesta regulació no es provoca fins al 2027. Hem de mirar com ho fem perquè això pugui treballar i parlar abans. De moment, preparar els projectes, la redacció d'aquests projectes, que són projectes d'abastament d'aigua per a l'ús agrari, per al suport al rec, però també paral·lelament hauríem de buscar una fórmula de com ajudem a la pagesia a minimitzar al màxim aquestes pèrdues que té. Perquè si no fem això, potser quan arribi aquesta aigua ja farem molt tard. I aquí fa 30 i pico d'anys, i soc molt clar amb això, fa 30 i pico d'anys que la comarca del Priorat té un futur vitivinícola, té un futur enoturístic, eloturístic, té un paisatge que preservar, té una fauna que conservar, i això ens fa singulars. Aquesta singularitat és la que ens fa tindre un futur esperançador, un futur doncs, que la gent es pugui quedar a viure, que la gent aposti per vindre a viure de manera controlada també, sense massificacions. Evidentment, ningú vol, i a més la comarca tampoc ho podria assumir. Però necessitem aquestes infraestructures i paral·lelament necessitem que s'ajudi al sector agrari de forma ràpida i àgil. Perquè si no, és el que dic, podem arribar tard. I això és una de les qüestions que si jo, i ara deixeu-me personalitzar, tinc l'opció i l'oportunitat d'estar al Parlament, apretaré tot el que pugui amb totes les meves forces perquè això sigui així. Perquè és que és el que hi ha. La situació és complicada, la situació és tràgica, la situació no veiem ara que hi hagi una esperança de que es fiqui a ploure i que s'acabi amb el tema de la sequera, i el que requereix és molta voluntat política per ajudar aquells que ara necessiten una ajuda urgent per continuar encabat, poder desenvolupar aquesta economia local, comarcal, aquesta iniciativa privada i familiar tan característica del Priorat amb els cellers, no podem permetre que desaparegui. I aquí el govern de la Generalitat ha d'estar al costat, però sí o sí.
Mm-hmm. Val, parlava vostè ara del tema de la valorització del paisatge de la comarca a... Parlava també de renegociar el finançament amb Madrid. Una altra cosa que s'hauria de renegociar, no, potser, és tot el tema de les infraestructures d'energies renovables, el pas de la MAT, tot això.
Sí, això el que hem de fer és complir la normativa europea que ens marca també, que és de dir, escolta, utilitzem espais antropitzats, vale? Perquè passin aquestes línies d'alta tensió. Jo sempre pregunto el mateix. Algú pot dir tècnicament que no pot passar per l'autopista o per la Nacional? Algú m'ho pot explicar? De moment no tinc mai resposta de ningú. Tothom me diu, home, podria ser, doncs llavors fem-ho, perquè ja són espais que ja estan antropitzats, són espais que ja hi ha aquestes infraestructures. No cal que anem a buscar un altre espai perquè sigui més fàcil, perquè ens vingui per línia recta, perquè sigui més fàcil de comprar els terrenys o d'expropiar-los. Val? I perquè això el que ens estaria fent és trinxar i és rebentar un model tant paisatge agrari com agrícola, com d'economia social i com d'economia que tenim de subsistència. Però també hem d'apretar perquè la energia es generi al lloc on es consumeix. Això, jo crec que això també ho marquen les directrius europees i això és el camí que hem d'anar. Falset mateix, fins fa no res, vam aprovar una modificació puntual del POM amb les energies renovables, una cosa que estem treballant ja des del mandat passat per limitar i per regular. No diem que no a tot, però diem que s'ha de fer d'una manera que respecti els espais agraris, forestals i que respecti l'espai del nostre espai urbà, també, el nucli urbà. Llavors, tot això que estem treballant a nivell local, s'ha de treballar a nivell comarcal, a nivell territorial, a nivell de vegueries, a nivell de país, a nivell... I nosaltres el que demanarem és que respecti sempre tots aquests paràmetres i, sobretot, amb una màxima, que es generi l'energia al lloc de consum. Si la meva àrea metropolitana necessita energia, que la generin. Que busquin la manera de generar-la a l'àrea metropolitana. Uh-huh. Aquestes són amb el tema mediambiental. Les MATs ja ho sabem. La MAT, probablement, amb el tema Forestalia, hem treballat molt conjuntament tots els municipis afectats i encara està en un tema que hem d'acabar de tindre respostes, però, a veure quin impacte hi ha uns tràmits judicials que la Generalitat va engegar contra aquest projecte de Forestalia, que és un projecte de transport i no d'evacuació, com diuen ells, un projecte que no està justificat. Probablement ens puguem trobar que d'aquí a poc hi hagi algun altre projecte que caigui, no? Com la de Red Elèctrica Espanyola, i aquí és on haurem de tornar a fer força de dir, que ens donin alternatives de soterrament o que donin alternatives de passar aquesta línia per un altre lloc que ja està, que ja compta amb una infraestructura i que podia permetre que passés. No tenim per què aguantar o per què permetre que passi pels nostres territoris, i això, siguis de... Jo soc de la comarca, soc de Falset, soc del Priorat, i això ho defensarem, no només al Priorat, sinó ho defensarem a la Conca i ho defensarem a la Terra Alta i a la Ribera.
Uh-huh. Ja, per anar acabant, no el vull deixar marxar sense preguntar-li sobre la percepció de la ciutadania que té de la política, no? Creu que hi ha un cansament generalitzat?
I tant, hi ha un cansament generalitzat, hi ha un desprestigi, moltes vegades tampoc no del tot justificat, perquè a vegades... Però sí que és cert que la gent diferencia molt el que és la política local del que és la política de país, la política del Parlament, de l'Estat, i això ho diferencien bastant, sort, perquè la política local és molt sacrificada, com molt bé saps, i és... Però jo assimilo la política local amb la política de país. Escolta, al final el que hem de fer és escoltar. Quan escoltem és intentar buscar una solució o buscar, entendre aquell problema i mirar si té alguna manera de poder solucionar. I si es pot solucionar, executar i treballar-ho perquè sigui una realitat. I amb això, jo crec que Esquerra, aquests últims anys, ha demostrat això. Esquerra moltes vegades se li diu que Esquerra no ha decidit sobre el Prat, no ha decidit sobre el Hard Rock, no ha decidit... perquè ha anat escoltant tot el territori. Moltes vegades podries dir, escolta, jo tiro milles i tiro endavant perquè com que m'han donat tinc la potestat, no? I el govern és legítim, jo tiro milles. No, Esquerra el que fa és escoltar molt, observar molt quines són les inquietuds i les sensibilitats del territori i a partir d'aquí intentar buscar equilibris i buscar solucions que siguin que minimitzin els impactes que qualsevol decisió política de gran decisions pot afectar en una comunitat o en un territori. I això es fa escoltant a la gent, que és el mateix que fem tots els alcaldes i alcaldesses quan anem pel carrer. Escoltem i mirem de buscar solucions amb aquella problemàtica, amb aquelles sensibilitats que algú del carrer ens mostra. No? Això s'ha de traslladar a la política més gran. Tot i així, clar, hi ha desafectació per molts motius, no? Hi ha situacions que la gent ens diu, home, és que, clar, amb el tema de la independència, no? El tema de la independència estem treballant-ho d'una altra manera, estem treballant dialogant-ho, s'ha treballat els indults, s'han treballat l'amnistia, ara es proposa el finançament singular, que perquè resumir és una mica el finançament que té País Basc i Navarra, es proposa el referèndum, tot això negociant-ho, parlant-ho, arribant amb consensos i arribant a... La independència no serà una qüestió d'avui per demà. És una qüestió de ser persistent, constants i de molta força. I de molta força. Molta força vol dir que hem d'anar tots molt a una.
Bé, doncs, moltes gràcies, Carlos Brull, alcalde de Falset i número 6 a la llista de la candidatura d'Esquerra Republicana per Tarragona.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Consell Comarcal del Priorat valora positivament l'anunci que ha fet aquesta setmana la directora dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Tarragona, Glòria Tibau, respecte als projectes per garantir el rec de suport a la pagesia del Priorat i del Baix Camp. Tibau va anunciar aquest dimecres des de Falset que el departament ja està realitzant els treballs previs per a la redacció dels projectes per portar aigua del riu Ebre en una primera etapa fins al pantà dels Guiamets, emmagatzemar-hi el volum que necessiti la zona regable del Baix Priorat i bombar la resta d'aigua cap als municipis de la conca del Siurana que ho requereixin, així com per connectar també el pantà de Margalef amb el canal Garrigues Sud. De la mateixa manera, des de l'ens comarcal també es considera important que el projecte perquè els pagesos del Baix Camp puguin regar amb l'aigua regenerada que surt de la depuradora de Reus també segueixi endavant. El president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, celebra els avenços en aquests projectes i creu que és una bona notícia saber que des del govern de la Generalitat se segueix treballant perquè aquests projectes siguin una realitat com més aviat millor. Amb tot, el president considera que l'emergència que pateix la comarca fa imprescindible trobar solucions al mentrestant. Per altra banda, el Consell també celebra que la Generalitat hagi adjudicat la redacció del Pla Territorial Sectorial Agrari del Priorat, una llarga reivindicació de la comarca des que es va aprovar la Llei 3/2019 dels Espais Agraris de Catalunya. Per a la comarca, aquest pla s'entén com una eina de protecció i preservació dels espais i del sector agrari del Priorat, a banda que és un instrument d'ordenació i de gestió del paisatge agrari imprescindible per seguir avançant cap al reconeixement de la comarca com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. I encara parlant del Consell Comarcal, aquesta institució va organitzar el passat dimecres una reunió per presentar als municipis, empreses i teixit econòmic de la comarca els fons de transició nuclear previstos per aquest 2024, així com les diferents línies a través de les quals poder accedir-hi. L'acte va comptar amb la participació dels delegats del govern al Camp de Tarragona, Àngel Xifré, i a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, així com les direccions territorials de les diverses àrees implicades. L'objectiu de l'acte era fer arribar al teixit econòmic de la comarca del Priorat, des d'empreses agroalimentàries, indústries i del sector turístic, fins a pagesos, autònoms i emprenedors, tota la informació referent als fons de transició nuclear. D'aquesta manera, durant la jornada es van presentar la distribució dels fons que s'ha acordat per l'exercici del 2024, així com les diverses convocatòries de finançament a les quals hi poden accedir tots aquells ens públics i privats que es troben dins l'àrea d'influència de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs, és a dir, els 23 municipis de la comarca del Priorat. I en aquest sentit, entre les diverses línies de subvenció a les quals permeten accés els fons de transició nuclear, hi trobem, per exemple, totes aquelles relacionades amb inversions empresarials d'alt impacte o de noves oportunitats de negoci, el suport a projectes de reindustrialització o ajuts a l'estratègia alimentària com poden ser la creació d'infraestructures compartides o el foment de la digitalització i pel relleu generacional i l'emprenedoria. Així mateix, també hi ha una línia de finançament per a la transformació del cooperativisme o per la modernització dels regadius, entre d'altres. L'objectiu dels fons de transició nuclear és donar resposta a l'impacte del tancament, que comportarà la desaparició d'una mitjana de 3.000 llocs de treball directes i incidirà en el teixit econòmic dels municipis del Priorat, el Baix Camp, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, les Garrigues i el Segrià. L'Ajuntament de Falset treballa en el nou Pla Local de Seguretat Viària per al període 2024-2027. Amb el suport del Servei Català de Trànsit, els objectius d'aquest pla són reduir l'accidentalitat del municipi, proporcionar criteris de seguretat viària homogenis al llarg de tot el recorregut de les persones conductores i vianants i protegir aquelles més vulnerables. A més, el pla té en compte també la planificació i coordinació de campanyes informatives i educatives sobre la importància de la seguretat viària. Antoni Muntaner és el regidor de Seguretat i Mobilitat del Consistori Falsetà.
El pla de seguretat se redacta perquè aquí a Falset es detecten diversos punts que convé planificar per poder reduir tota aquesta perillositat que hi ha, no? És una eina prou important per poder tindre una sèrie de seguretat dins a la via pública, no? Com a reduir l'accidentalitat, criteris homogenis de seguretat, protegir, planificar i coordinar, educar, conscienciar i corresponsabilitzar a la gent que va caminant com els que van amb cotxe.
En aquest sentit, el pla proposa actuar en 4 punts del municipi. Per una banda, a la intersecció de l'Avinguda Priorat amb el carrer de l'Escorxador i el camí del cementiri, en un tram del carrer de l'Era i el carrer Santa Joaquima de Vedruna i a la zona de l'entrada de Falset per l'Avinguda Ignasi Rull.
Un dels punts seria l'entrada per la carretera de Gratallops, que és l'Avinguda del Priorat. Un altre punt és el carrer que puja de l'Era. Tot això el que falta és senyalització i pintura de la senyal vial. Val? Un dels altres punts que també tenim, així una mica pues, amb perillositat, és tot el que és l'entrada per l'avinguda de l'Ignasi Rull, que és la residència de les Vinyes, aquella cruïlla amb Marçà fins baix, tot el que és l'avinguda de la Generalitat fins baix al celler cooperatiu. També allí hi ha diversos punts, hi ha també diferent una botiga, que també doncs, la majoria de dies doncs, els cotxes aparquen allí, obstrueixen tot el pas. Entre aquest punt i el punt de dalt, que és la cruïlla entre Ignasi Rull i la carretera de Marçà, doncs, allí també mirarem de dirigir una mica el trànsit que sol sigui d'un sol sentit.
Així mateix, Muntaner explica que també actuaran als voltants d'alguns equipaments públics com són l'Escola Antoni Vilanova o la zona del CAP i el Parc de Bombers.
L'altre punt que crec que és prou important és tot el que és el tancat. El tancat hi tenim el CAP, hi tenim els bombers i tenim els veïns. Tenim una circulació de doble sentit en amb la majoria de carrers del tancat i aquí el que faríem és que tots els carrers del tancat fossin d'una sola direcció. Per exemple, un dels punts com ara el CAP, el sol fet de passar a una sola direcció podem habilitar un espai d'aparcament davant del CAP per tothom que va d'urgències, que fos ús exclusiu per la gent que fan servir el CAP com per ambulàncies, val? El que és aquella rotonda també que sempre està plena de cotxes, que hi ha moments que inclús l'ambulància té dificultats per passar, el sol fet de que el carrer Mestral, que és el carrer del Davall, sigui d'una sola direcció, ens permetrem tindre uns 60 o 70 aparcaments amb bateria. Que tot el que descongestionarem a dalt d'aparcaments tens l'opció de poder aparcar baix.
Per altra banda, el Pla Local de Seguretat Viària també contempla la supressió de barreres arquitectòniques, com per exemple al carrer de Baix, o la instal·lació de noves pilones automàtiques que permetran reduir el trànsit en alguns dels carrers més concorreguts del centre de la població.
Vull dir, nosaltres també tenim algunes voreres que el que falta és el tema dels accessos a les voreres de mobilitat reduïda que també hi puguin accedir, com ara un dels punts que també tenim és el carrer Josep Campàs amb carrer de Baix, aquí en tenim el BBVA, no? Aquesta és una de les zones que s'ha d'actuar perquè no hi hagi aquests escalons. Val? Llavors també parlem d'unes pilones, com la que tenim aquí a la quartera, també es ficaria al carrer de Baix. Per què? Doncs perquè podem reduir quan vulguem el que és el moviment de cotxes. Per exemple, avui tenim Sant Jordi, la plaça està plena de gent que aniran a comprar, és el dematí, doncs avui, per exemple, podries aplicar les dues pilones i si no és algú que té el mando per poder entrar, doncs ja et quedaria aïllat només a nivell peatonal. No? I llavors també a la Font Vella també hi tenim pensat posar una pilona a el que és la Font Vella Baix al pàrquing.
Segons el regidor de Seguretat i Mobilitat, aquestes actuacions es duran a terme de manera periòdica durant aquest mandat. La Fira del Vi de Falset comença una gira de presentacions per ciutats com Reus o Tarragona. Just ahir divendres la fira es va presentar a Reus, mentre que dilluns ho farà a Tarragona. Totes dues ciutats tindran presència a la Fira del Vi de Falset del proper cap de setmana. Segons l'alcalde de la capital del Priorat, Carlos Brull, l'objectiu és donar projecció i contribuir a divulgar la Fira del Vi.
Bueno, l'objectiu és una mica aquestes ciutats doncs, que sempre han mostrat també una sensibilitat molt gran cap a la Fira del Vi, cap al Falset, cap al Priorat, doncs, presentar-los i fer una roda de premsa del que fem a la Fira, per què fem aquesta Fira, què representa per nosaltres aquesta fira, i buscar aquesta col·laboració amb aquestes ciutats doncs ajuda també a que ells visibilitzin i que també donguin a conèixer la nostra fira al públic més proper que tenim, que són la gent del Baix Camp i la gent del Tarragonès. També ens facilita doncs, aquesta col·laboració que sempre tenim en molts aspectes, amb aspectes doncs, de socioeconòmics, que puguem tindre relacions amb Reus, que puguem tindre amb Tarragona, i sempre és explorar noves col·laboracions.
L'acte de presentació a Reus va tenir lloc a l'estació Enològica i va comptar amb la presència de l'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, i de l'alcalde Falseta. La presentació va comptar amb l'actuació del grup de música indie pop Renaldo i Clara, un tast de vins de la Deo Cupriorat i la Deo Montsant i una degustació que té com a base l'oli extra verge de la denominació d'origen protegida Siurana. A Tarragona, l'acte de presentació de la Fira del Vi tindrà lloc el proper dilluns a les 7 del vespre a la volta de Sant Hermenegil del Circ Romà i comptarà amb la presència de l'alcalde tarragoní Rubén Viñuales. Aquest cop la música anirà a càrrec de l'arpista Anna Amigó i igualment comptarà amb un tast de vins de la Deo Cupriorat i la Deo Montsant i una degustació de l'oli extra verge. Durant la Fira del Vi, Reus i Tarragona tindran estant i presència a Falset amb l'objectiu de donar-se projecció i contribuir a divulgar les respectives localitats i ofertes culturals i turístiques. La Garbinada Pop de Falset arriba enguany a la seva quarta edició i ho fa amb un cartell de luxe i ampliant el calendari al llarg de diversos mesos, arrencant precisament per la Fira del Vi, que té lloc la setmana vinent. És per això que volem parlar amb el director del festival, l'Isaac Alvesa. Bon dia, Isaac.
Hola, bon dia, què tal?
La Garbinada Pop arriba a la seva quarta edició com un festival cada vegada més consolidat.
Sí, bé, és la quarta edició. Vam començar amb un petit festival a les piscines, si ho recordem, la primera edició encara en pandèmia, el festival va néixer en pandèmia, i a poc a poc ha anat ampliant espais, coincidint també amb la festa major a l'estiu, amb concerts més multitudinaris, i enguany doncs, el que hem fet és la marca, diguéssim, Garbinada, l'hem repartit durant tot l'any, i el que vinculem és tots els esdeveniments enogastronòmics o fires relacionades amb el món del vi, que aquí a Falset no cal parlar-ne, que és molt important, vinculades amb la música. I per això aquest cap de setmana, coincidint el proper cap de setmana, millor dit, amb la Fira del Vi de Falset, doncs comencem amb les dues primeres actuacions de la temporada.
Ara ho deies, no? És a dir, és un festival que enguany s'allarga al llarg de tot l'any. Tenim un primer tastet per la Fira del Vi, llavors sí, a l'estiu un altre segon tastet i acabarem al mes de novembre.
Sí, ara comencem aquest divendres el dia inaugural de la Fira del Vi amb el concert de l'Andrea Motis. L'endemà tindrem un concert doble a l'aire lliure, esperem que el temps acompanyi, a les pistes de les piscines amb la Maria Jacobs, que ara es diu Jacobs, i el Triquell. A l'estiu farem també, coincidint amb la mostra d'ancestrals, farem un concert al Bosquet de Falset, al Bosquet del Tancat, amb l'Alba Pujals. Després farem concerts a la cooperativa, igual que ja vam fer l'any passat, que serà en la primera setmana d'agost. I el novembre, amb la Fira de Sant Andreu, també, que també hi ha una mostra de vins en dolços i rancis del Priorat, farem un concert, que serà el de clausura, diguéssim, que serà amb el grup Ginestar, un dels grups importants ara mateix de la música catalana, sobretot enfocada a un públic jove, que el farem al Teatre de l'Artesana el dissabte 30 de novembre, i serà el que posarà el punt final en aquesta Garbinada, que encara doncs, queden coses, sí, sí.
I és un cartell, en general, és un cartell amb noms importants de l'escena musical catalana.
Sí, sí, és el que dèiem, doncs, a banda d'aquests primers noms que hem comentat, de Ginestal, Triquell i l'Andrea Motis, a l'estiu tindrem el celler cooperatiu, tindrem aquest Garbinada Pop i Vi, que l'any passat vam estrenar amb Mishima i Xerimester, doncs enguany tenem el de caps de cartell, el dissabte 3 d'agost, el Guillem Gisbert, l'excantant de Manel, que ara justet aquest cap de setmana actua a Girona presentant en solitari el seu nou disc, com a Guillem Gisbert. Guillem Gisbert actuarà a la cooperativa amb un concert doble, acompanyada de Mayo. Precisament la Mayo és la germana del Ginestar, o sigui que és una garbinada en família, quasi bé. I el dia abans tindrem un concert doble de música, també amb un dels noms importants de la música del nostre país, el Quimi Portet, que celebra enguany 30 anys de carrera en solitari, des de que va deixar l'última de la fila. Quimi Portet arribarà amb una selecció dels seus èxits i l'acompanyarà, el segon concert del dia, serà el Joan Garriga de Dosminguets, de la Trova Kung Fu, oferint música festiva per tancar una nit d'estiu que jo crec que promet, no? Per tant, aquests dos dies de la cooperativa, precedits també el dissabte anterior, el dia 27, per la Magalida, que és una cantant de pop i jazz d'autor, que jo crec que també a la terrassa del celler cooperatiu, el wine bar de la cooperativa de Falset, jo crec que serà un espai idoni per acollir la proposta al capvespre, perquè el concert aquest és a 8:45, quan començarà de dia i s'acabarà de nit, no? Per tant, jo crec que és un lloc bonic per acollir aquests concerts que vinculen la música i el vi. I, per tant, Falset no podia deixar passar aquesta oportunitat de vincular-se. I tot això ho fem gràcies també a un recolzament de la Generalitat, que ha creat unes subvencions per esdeveniments agroturístics, i nosaltres hi participem, i gràcies a això doncs podem portar aquests grups a un preu doncs força assequible comparat amb altres espais on actuen amb preus molt més elevats. Jo content de la recepció d'aquests anys i amb ganes de continuar-hi.
Mm-hmm. És aquest maridatge entre música i vi que queda tan bé i que últimament està tan de moda, no? També una mica.
Sí, nosaltres ja des del primer dia això ho vam tenir clar, no? Per això vam fer els concerts, en aquest cas amb el suport de la marca Etim, dels vins de la cooperativa. Sempre hem volgut des del primer any doncs que el vi hi sigui present d'una manera o altra.
Uh-huh. Encara parlant del cartell, no? Si mires tot el llistat d'artistes que actuaran a la Garbinada, trobem artistes que estan plenament consolidats, no?, amb nous talents. Aquesta combinació també és molt interessant.
Sí, bé, és el que intentem portar, doncs, grups ja consolidats amb artistes emergents. Clar, per exemple, Guillem Gisbert és un artista que debuta, però clar, no és un artista emergent. Ha liderat Manel, que és un dels grups més importants de la música catalana dels últims 15 anys, que per cert ja va estar a Falset fa uns anys, no?, els Manel, amb un concert a l'estiu. Per tant, jo crec que aquesta barreja de grups importants, el Joan Garriga, Quimi Portet i el Guillem de Gisbert, amb propostes noves. Triquell és un artista que es va donar a conèixer a la primera edició d'Eufòria, però a diferència d'altres artistes que s'han anat apagant, jo crec que Triquell és músic, de veritat, és un home que composa les seves pròpies cançons i crec que és un artista a tenir en compte ja no enguany, sinó de cara al futur. I sí que hi ha gent més jove, doncs, com la Mayo, o com la Maria Jacobs, o com la Magalida Zida, que són apostes de futur de la música que es fa al nostre país, que ara mateix hi ha una pedrera de músics impressionant a Catalunya.
Uh-huh. Cada vegada apareixen més festivals de l'estil Garbinada, no?, que se celebren en llocs rurals, més petits, allunyats dels grans focus culturals del país. Ho veiem, per exemple, la setmana passada amb lo Cruïlla Terra Alta, no?, o també o la Garbinada. A què creus que és degut això?
Bé, jo crec que tothom té dret a poder consumir cultura, a passar-s'ho bé, i que aquestes propostes musicals doncs no quedin només a les capitals. Falset sí que és una ciutat petita o un poble gran, no sé com dir-ho, però és capital de comarca, aconsegueix reunir... És cert que Falset doncs té a prop, a pocs quilòmetres, diguéssim, ciutats importants, com Reus, com Tarragona, com tot el turisme de l'estiu que està a la Costa Daurada, tots els pobles del Priorat, de la Ribera, del Baix Camp. Jo crec que, tot i ser un poble petit d'un entorn rural, està ben comunicat Falset, i per això jo crec que és fàcil que pugui atraure espectadors d'altres poblacions, a banda del públic local, que també és molt important que la gent de Falset hi participi. Jo crec que ja que tenen aquesta oportunitat, en aquest cas des d'una iniciativa privada, amb el suport de l'Ajuntament, que des del primer dia, quan nosaltres vam explicar a l'Ajuntament la proposta de fer un festival a l'estiu, ho vam veure amb bons ulls i han col·laborat des de la primera vegada, i des d'aquí m'agradaria doncs agrair a l'alcalde el seu suport. Jo crec que Falset i els municipis rurals tenen dret a tenir aquest tipus d'iniciatives, i per això estan els recursos públics per donar suport i que no tot passi doncs a Tarragona, a Barcelona o a Sabadell.
Mm-hmm. I creus que els artistes també valoren l'oportunitat de poder tocar en aquests llocs?
Jo crec que hi ha artistes que sí. És cert que hi ha vegades hi ha artistes que no saben on actuen perquè els seus roadmans, doncs, avui donen aquí, altres donen allà, però hi ha gent, doncs, que ho sap. L'any passat Mishima, ostres, estaven molt contents d'actuar a Falset, feia temps que hi volien entrar, ells tenen relació amb el món del vi, per exemple, i sabien on anaven, sabien qui havia tocat. I jo crec que els artistes que realment s'estimen el públic, que sí, que saben on van i intenten sempre fer alguna petita referència on actuen. Jo crec que, en general, la classe musical del nostre país, al final Catalunya és un país petit, tots són artistes catalans, la majoria de gent sap on va tocar i sempre intenta fer aquella petita referència al municipi que els acull.
De cara als concerts de la setmana vinent, com està anant la venda d'entrades i quin aforament més o menys hi ha previst?
Bé, el Teatre de l'Artesana, doncs ja ho sabeu, és un teatre, per tant l'aforament són unes 450 persones, de moment l'entrada va força bé. Jo crec que és una bona... aquest concert de l'Andrea Motis, ara, qui crec que l'Andrea Motis va venir, jo no ho recordo, però fa anys amb la Sant Andreu Jazz Band.
Sí, l'Andrea Motis ha actuat en diverses ocasions a l'Artesana.
Doncs ara la gent que ja la va veure, que sàpiga que ve a veure una cosa totalment diferent. Ella s'ho entén dins del jazz, però ara ve amb un trio, amb música pròpia, cançó d'autor amb tocs de jazz, evidentment, amb una proposta musical molt senzilla, però alhora molt complexa. Ella toca cant i toca la trompeta, la seva parella, que és el Cristian, doncs toca el violí i la guitarra, i al costat hi ha un percussionista cubà, el C. Luis Nascimento, brasiler, perdona, que diu C. Luis Nascimento, que, doncs, que ofereix amb un set de percussió molt espectacular que porta, doncs, la dosi, el ritme del concert. Aquest duo, aquest trio, aquest espectacle Temblor, fins ara s'ha pogut veure a Madrid, a l'Auditori Nacional, i a Barcelona, amb dos concerts que va omplir la Sala La Paloma, dos concerts, inicialment havia fet un, en va fer dos. És un nou projecte de l'Andrea Motis. L'Andrea Motis, doncs, ja és una persona adulta, té crec que ara 26 anys, i crec que ara ja té la seva carrera encarrilada amb aquest nou estil que ens oferirà Falset, i jo crec que serà un concert brillant i molt maco, no? I l'altre, doncs, és un concert molt festiu, el del dissabte, que la gent, doncs, ja haurà estat tot el dia per la fira, i ara, a part de la gent del poble, doncs hi ha molta gent que ve a Falset i a la comarca coincidint amb la fira, i doncs són dos formacions de música jove, pop, divertit, la Jacobs, molt de ritme, la Maria Jacobs, i després Triquell, doncs, que arriba a Falset presentant el seu nou disc, que encara hi ha entrades, hi ha un aforament, crec que 1.000 persones, encara hi ha entrades a la venda, anticipades, a 13 euros, a Code Tickets, també se poden comprar entrades en paper al propi ajuntament, en l'horari d'oficines, i el Triquell presentarà el seu nou disc que es diu Entre Fluids, que es mou un migreix entre pop, rock i també música urbana, amb un directe contundent, un directe, doncs, espectacular, amb força, amb un equip de llums potent, el que vindrà aquí a Falset. Jo crec que és un concert de nivell per acompanyar una fira que és referent, bueno, jo anava a dir a Catalunya, però ja no només a Catalunya, perquè hi ha visitants de tot el món, no?, que venen a Falset aquest cap de setmana.
Mm-hmm. Bé, doncs, moltes gràcies, Isaac, per atendre Ràdio Falset una vegada més. Esperem que la Garbinada Pop vagi molt bé i que sigui tot un èxit. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a Ràdio Falset.
Tot seguit, els esports. Els esports.
El Falset Esportiu va perdre per 1-0 el partit que la passada jornada l'enfrontava amb el Salou. El maig no es va decidir fins als instants finals, quan els locals van aconseguir obrir el marcador al minut 84. Aquesta ensopegada del Falset permet que el líder, el Bonavista, s'escapi al capdavant de la classificació amb 55 punts, 3 més que els falsetans. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset jugarà contra el Racing de Bonavista avui a 6:15. El Porrera, per la seva banda, va sumar una nova derrota, en aquest cas contra un rival directe, el Montbrió. L'equip prioratí va acabar golejat per 5-2 després d'anar sempre per darrere en el marcador. Cadial i Drame va ser l'autor dels gols porrerans. Així doncs, el Porrera suma la seva novena derrota consecutiva i cau fins a la 13a posició amb 22 punts. Aquesta tarda, a 6:15, els prioratins reben el Miami. En futbol sala, el Priorat Nord va superar el Tecnovita Alforja per 4-9. Pels del nord de la comarca van marcar Pau Anguera amb 3 gols i Miquel Baiget, Pau Bartolomé i Oriol Espasa amb 2 dianes cadascú.
Així doncs, 3 punts més per als prioratins, que en sumen 43 i estan a un del líder, l'Inter La Selva. Aquest cap de setmana, l'equip de Cornudella disputarà un partit difícil a la pista del tercer classificat, el Castellvell. El maig serà avui a les 8. El Capçanes, en canvi, va caure per 5-3 a la pista de l'Escó. Tot i avançar-se amb un gol de Marc Llagostera, l'equip de la Ribera d'Ebre va ser més efectiu i es va endur el partit. Aquesta derrota, sumada a la victòria del Vandellòs, deixa el Capçanes cuer a la classificació amb 16 punts, a 3 de la permanència. Avui, a 4:45, el Capçanes disputa la primera final per evitar el descens. Ho farà davant d'un rival directe, com és el Móra la Nova, al pavelló municipal de Falset. A segona catalana, el Marroig es va adjudicar el derbi contra el Guiamets per 3-6. Tot i que la primera meitat va ser molt igualada i es va arribar al descans amb empat a 3, a la segona els marroixans van ser molt superiors i es van acabar imposant. Així, el Marroig es manté a la tercera posició amb 34 punts, mentre que els Guiamets és cinquè amb 30. En aquesta jornada, el Marroig juga contra el segon, el Vinebre, mentre que els Guiamets ho farà contra el Platense de Calafell. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem de ser una setmana caracteritzada per les baixes temperatures amb vents de procedència nòrdica, que ha fet també que s'allistessin algunes gelades a bona part de la nostra comarca. Una situació per aquest cap de setmana que es presenta tan inestable. Avui estarem sota la influència d'una borrasca, petita borrasca, que s'està acostant cap a Catalunya. Això ens afectarà demà, avui a última hora i demà el diumenge al matí, en què poden registrar alguns xàfecs, alguns ruixats, de no massa importància. Hi ha una situació de temperatures que, si bé han pujat, pujaran una mica encara durant el dia d'avui, tindran una tendència altre cop a baixar perquè els vents no deixen de l'orientació del component nord, i això sembla que es mantindrà uns quants dies més. En definitiva, cap de setmana tan inestable, amb possibilitat d'algunes pluges de demà, diumenge, i després una situació que continuarà amb vents del nord i baixes temperatures. I en quant a efemèrides, hem destacat que el dia com avui, però de l'any 1567, es feien pregàries a Barcelona demanant la pluja.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.